certificado por Grupo Volkswagen.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui és divendres, 6 de novembre, dia en què hem tingut una nit molt mogudeta, tant a la província de Castelló com a la província de València i també en Alacant. Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Bon dia, Víctor Rubio.
Bon dia, Susana.
Te feia una pregunta i tu me di... jo dia a nit, quan ha entrat Víctor, Maria, li dia... Jolín, Víctor, a nit durant el partit, clar, ens vam posar a radiar a quina hora, Víctor, nosaltres?
Vam començar a les 8 i mitja de la vesprada i vam acabar passades la 1. No sé si alguna jornada electoral o algun altre event, però segur que entra en el top 10 de les retransmissions més llargues d'esta casa.
Víctor, tu vas arribar a la ràdio passat per aigua, segur.
No.
Bueno, pues de que eres el únic.
Vaig ser tan previsor que a les 6 i mitja, quan va caure la primera gota, ja vaig vindre cap així. Per tant, pràcticament no me vaig arribar a banyar.
El césped del camp del Villarreal pareixia una piscina, no?
Sí, pareixia per un moment una piscina, la piscina municipal o una piscina olímpica.
Quants litros van caure, me dies, Susana, és que en tant de temps va caure tants litros. I jo t'he preguntat l'hora exacta, suposo que esta vez estàs intentant buscar l'hora exacta de la quantitat de litros i en el moment en el que van caure, no?
Sí, però més o menys són 70 litres en mitja hora, o sea, al final sí, se va veure que el
eren aproximadament les 8 menys 10 quan es va començar a ploure, sí. I en mitja hora 70 litres.
Sí, més o menys això.
Per metre quadrat, no?
Està clar que els carrers costa més, però el camp estava jo pràcticament convençut i segur de que el partit més pront o més tard s'anava a jugar.
Però tu saps que la culpa és teua.
Pobre Víctor.
Saps per què és teua la culpa, no?
Per desitjar que ploguera.
Iix, com t'ha costat dir-ho. Quan he dit la culpa és teua, has dit... a veure si me diu una altra cosa. Tu sempre que dius... s'anuncia pluja, però quan juga el Villarreal... I ahir, quants gols va marcar?
4-0.
Vale, 70 litres per metre quadrat. O no? Que, vos, a veure, els oients que deduïsquen...
Clar, és que
si demana pluja...
Sí, està dient-nos totes les setmanes que ploga li dona sort al Villarreal. Totes les setmanes. Entonces tu tens la culpa, Víctor.
Ahir, 4 gols. És dir, anem a minerant... allò dels gols, per a que plogui una miqueta més suau, no? Víctor?
En un mosso conformem.
Clar, també és el que comentàvem ahir, que està clar que sí, que hi ha un moment que els carrers se tornen perillosos i que pràcticament no se pot passar per molts carrers, que hi hauria que solucionar a lo millor moltes coses en este poble, però, claro, és que estes pluges així només passen una volta o dos a l'any. O sea, lo d'ahir no crec que se torni a repetir en els següents...
Anem a veure.
10 mesos o 12 mesos.
Lo ideal és, la previsió que van tindre els municipis de tindre pues bueno, les voreres dels carrers i tal, lo suficientment limpios per a que la... i se desorden que se fa en el moment en què cau tanta aigua no siga tan dolent. Però vaja, dins d'això, 4 gols, guanya el Villarreal, alegria màxima, no?
I se va a jugar, és que jo ho torno a repetir, aniríem a dir, l'equip que té el Villarreal treballant per a cuidar el terreny de xoc, i el propi terreny de xoc, que és caríssim, és que això passa en un... Jo estic segur que passa el mateix en un altre camp, igual en Espanya sí, però en un altre país, i el partit no se juga, i així vam aconseguir jugar aquest partit.
Pues per això mateix ja te dic que no m'extranya que el teu desig de que n'hi haguera pluja, perquè saps
però
que igual
no,
el teu
no
equip
volia, jo no volia això tampoc.
El teu equip igual ho farà per a poder jugar i a més guanyarà. Notícies que tinguem per avui?
Bueno, pues queda això, que vam guanyar 4-0, que pràcticament en 9 punts sumant-ne 3 més ja estaries classificat per a la següent ronda, que el diumenge se juga un altre partit importantíssim en Getafe a les 2 del migdia, o sigui, la gent radioficada i cullera en el paelló.
Diumenge a quina hora?
A les 2 del migdia.
A les 2 del migdia? A les 2?
Sí, sí.
Nosaltres connectarem a la 1 i mitja.
A la 1 i mitja.
Perquè així s'estarà, és dir, bueno, el sofregit i demés, després que s'acord...
El vermudet, el podem fer amb nosaltres, que això està de moda.
Dona compte que diferència entre Maria i jo, és dir, jo parlo per com sóc mamà abnegada i tot això, estic fent el sofregit. Però Maria està pensant en el vermut. Que bé, no, Maria?
Sí, sóc així nausenc.
No, m'encanta, eh?
Escolta, per la paella també fa falta el que servís la cervesa, el que està cuinant. No. Jo sóc Isa.
I a més, tinc que dir que a mi m'encanta estar fent el sofregit, la gent ve de vez en quan picotejant allò dels trossets que van fent-se millor i van en la cerveseta i dius, bueno, en la cerveseta o en el que vulgui, no? Poden anar en una Coca-Cola o en un soda o en el que s'avisca. Però sí, la teua postura és divina, Maria, m'encanta.
Dir que les xiques també se juguen el lideratge el diumenge a les 4 i mitja en Múrcia, contra la Lama, i...
Ja. Les xiques,
el diumenge a les 4 i mitja, si guanyen són líders del seu grup, que després passarien a un altre grup ja per a pujar de categoria.
Suposo que el diumenge se podrà fer algun tipus d'introducció de conforme van les xiques, no?
Sí, crec que arribarà a coincidir en la transmissió. Per tant, sí que podríem despedir el diumenge dient més o menys com van ja... al descans o a la mitja hora de la primera part.
Estarem també ben pendents d'aquest partit que ens interessa i molt.
I després de saber que m'agrada molt d'Amèrica, dir que al final ha sigut decisiu els grups afroamericans de ciutats com Detroit, Milwaukee, Filadèlfia o Atlanta, que al final pràcticament s'està veient que al final està en Georgia està remuntant Biden i segurament, això, ja ho vas dir ahir, realment ja ha guanyat... Però falta que Trump ho accepte.
Que no ho està acceptant, per cert.
No, ni ell ni els seus fills.
Que clar, que estem comptant. Se suposava que divendres encara seria un dia que estaríem contant paperetes, no?
Sí, de fet, és curiosíssim, perquè això també és gràcies, que en la CNN ahir el programa era eleccions electorals continuarà. Clar, el programa estava previst per a una nit i ja ne porten tres.
No sé si Ferreras ha aguantat.
No, Ferreras la Sexta no ha seguit. Lo que sí que tinc que dir és que
les eleccions americanes han pogut en Ferreras.
És que la tele pública d'ací d'Espanya ho tinc que dir que està fent un treball realment extraordinari cobrint aquestes eleccions.
Sí, a més han enviat els dos últims corresponsals de Washington, que és Carlos Franganillo i Lorenzo Milà, que estan ahí a peu de carrer. A més, van fer l'altre dia un reportatge molt original de les tendes de souvenirs dels partits polítics, no? I van dir, diu, és que així a Washington és molt original que hi hagin souvenirs dels diferents partits polítics, i va treure com dos calcetins, un de Biden i l'altre de Trump, i va dir, ara faltarà saber qual d'estos estarà en descuento, no? Quan passe la reelecció total, o sigui, el recompte de vots.
Entonces encara tenim que seguir comptant, no, Rubio?
Sí, ells van a seguir comptant. Igual esta nit també segueixen en l'especial eleccions continuarà, però ja sap tot el món que ha guanyat Biden. I per a últim, per a finalitzar, dir que la selecció espanyola ha tornat a convocar a Gerard Moreno i al xic de Vilarreal, de este poble, a Pau Francisco Torres.
El xiquet. Maria, tenim notícies d'estes que són més propet nostre i que ens afecten, no sé si més, però més prop.
Sí, moltes. Primer, anem a deixar de banda un poquet les pluges, després les comentarem cap al final de totes les notícies, val, si vos pareix. Es comencem amb les xifres del Covid, com sempre, perquè la Conselleria de Sanitat ha notificat 4 defuncions més per Covid a la província de Castelló i 188 nous positius. Segons les dades de sanitat, des de l'inici de la pandèmia són 277 persones les que han perdut la vida a la nostra província i s'han contagiat un total de 7.691 persones. En l'actualització de dades de conselleria d'aquest dijous s'ha comunicat 2 nous brots de Covid. Un d'ells, el més gran registrat en aquesta jornada, correspon a la residència de Luchi a Castelló, amb 21 casos positius que té el seu origen en l'àmbit social. El segon dels brots s'ha detectat a Vinaròs i compta amb 3 afectats. La situació als hospitals continua sent tensa, amb 115 ingressats a la província i 23 pacients a l'UCI. Parlem de mesures, perquè la Generalitat ha restringit a un terç l'aforament en locals comercials minoristes i interior d'espais de restauració i ha limitat l'aforament de terrasses i espais culturals al 50% per a fer front a la situació epidemiològica actual, en la qual la pandèmia s'està agreujant de forma accelerada amb una tendència creixent. Així ho ha establit la resolució publicada per la Conselleria de Sanitat aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El test estarà en vigor des de la mitjanit d'aquest dissabte fins al 9 de desembre a les 12 de la nit, Susana. De la mateixa manera, l'Hospital de la Plana ha iniciat recentment també les obres per ampliar la unitat de vigilància intensiva i poder separar els malalts de Covid-19 dels pacients crítics d'altres malalties que actualment compartien l'única UCI del centre sanitari. Les obres es desenvolupen així en plena segona ona de la pandèmia sanitària, a pesar que va ser al principi de la primera quan els mèdics de l'hospital ja la van sol·licitar a Conselleria, Susana.
Jo no m'haguera, quizá no m'haguera esperat tant per a arribar així, o sí que ho han demanat i no es ho han concedit fins ara, no?
Recordem que s'han restringit un terç l'aforament en els locals comercials i minoristes i 50% l'aforament a terrasses i a espais culturals, que això era també una cosa que s'anava prevent, no? Després parlem també, seguim parlant de la Conselleria de Sanitat, perquè posarà en marxa a partir d'aquest dilluns una nova línia per a desembolsar les anomenades les bosses als centres de salut. Així ho assenyalava que es dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la compareixença celebrada en la Comissió d'Hisenda en les Corts per a donar compte de les partides pressupostàries per a 2021. Aquesta solució, que s'implantarà mentre s'articula una centraleta per a tota l'atenció primària de la Comunitat Valenciana, permetrà que més ciutadans puguen comptar amb els seus ambulatoris i obtindre cita, una qüestió que avui dia s'ha tornat complicada davant l'alta activitat telefònica derivada de la Covid. Segons apuntava la consellera, si existeixen dificultats per a contactar amb el centre de salut, els ciutadans podran cridar al número de telèfon que va habilitar-se, encara no s'ha establit, i que comptarà amb 200 locutors entrenats en funció de la demanda que hi hagi i que oferirà el mateix servei disponible en la web o l'app per a sol·licitar cita prèvia, que de moment continua sent telefònica. És a dir, com està tan difícil poder cridar als centres sanitaris i que mos agafen el telèfon, ficaran una altra centraleta que serà a nivell autonòmic per poder cridar i ells mos atendran de manera telefònica i així poder que les cridaes i els telèfons que estan ocupats en els nostres centres de salut pues estiga un poquet menys ocupat, Susana.
Mira, jo és que no vaig a fer ningú comentari. Me pareix una barbaritat. Telèfono de telèfono, que també que se col·lapsarà, el telèfono que posaran. És dir, no estem atesos. No estem atesos.
No.
No ens donen cita, tarden molt en contestar-nos. Ara van a habilitar un altre telèfon, un gasto més que de ben segur se tornarà a col·lapsar. És dir, reforcem els centres de salut, posem el personal adequat per a aquests centres de salut.
Més que mai, el telèfon estropeado, Susana, no?
Menos mal que no volia fer cap comentari. Però dona compte, Víctor, que en el moment... jo tinc que dir-te, Maria, estàs dient això i Víctor, quan has dit lo de habilitar aquest telèfon, l'has mirat. Víctor, per què l'has mirat?
No, realment estava mirant una convocatoria de la selecció espanyola sub-21 per si hi havia algú del Villarreal.
És que jo pense que t'ha cridat l'atenció quan ha dit va habilitar un altre telèfon i t'has girat com dient anem a veure, un telèfon que no tornarà a contestar, és que clar, és la sensació que tenim, no? O és la sensació que tenen els ciutadans. Clar, el que està en un centre de salut mitjanament menut o viu una població menuda té més possibilitats de que el contesten, però el que està en una població ja...
I encara així és difícil en les localitats menudes també, Susana?
Però anem a veure, Maria, quan una persona està malalta
sí.
i necessita que se li acudisca i que no li agarren el telèfon, pot entrar en una crisi nerviosa ell i la seva família brutal. No estem ben atesos? No estem ben atesos sanitàriament?
No. Si vos pareix bé, comencem també notícies més de caràcter local, perquè han sigut detingudes dues persones i investigades altres 8 en dues operacions per 17 delictes de furt de garrofes en explotacions agrícoles al Baix Maestrat. O sigui, això ja va passar fa unes setmanes a la Vall d'Uxó, que també es va detindre a diverses persones per furtar això, no? Per furtar garrofes. Es veu que el preu de la garrofa està bastant alta.
Mira,
tinc
que dir-vos que això era com un insult, on li dient, este és un furtagarrofes.
Sí. Però pareix
que... I ara
que...
s'ha fet realitat. Bueno, arribarem a veure unes coses, a sentir unes coses,
sí, un
que
poquet...
al final la ficció se fa realitat.
Sí,
no?
Un poquet cridaneres. Després, comunicar, ens han arribat un comunicat de Compromís per Vila-real que la portaveu de Compromís, Maria Fajardo, comptarà amb un horari estable però flexible per a atendre a tots els veïns i veïnes que desitgen traslladar les seues propostes, queixes o inquietuds al grup municipal amb l'objectiu de continuar facilitant i ajudant la formació per a treballar amb la ciutat des de l'oposició, no? Serà tots els dimecres en la seua seu de 5 de la vesprada a 8 de la vesprada també.
Bueno, pues al fi i al cap se presenten a polítics per a escoltar lo que cada població, cada municipi necessita.
I ara parlem de menjar, perquè un total de 14 restaurants de Vila-real ofereixen menús amb l'olla de la plana com a plat estel·lar en les jornades gastronòmiques durant tot aquest mes de novembre.
Avui entrevistarem a l'últim restaurant d'Oropesa que ens dirà lo del menú de la carabassa. I ara és quan ve allò de... claro, cada dia estava entrevistant a un que ens deia el menú i Maria, quan acabava d'entrevistar-lo, deia quina fam me dona després de sentir-lo. Bueno, pues ara mos ve la olleta de la plana, con lo cual el dia m'entrevistar...
És un bucle. No.
I per això després arribem en tanta fam, en tanta gana a casa, no?
Sí, per últim, parlar d'eixes pluges, d'eixes... Tots hem rebut vídeos molt cridaners de la nostra ciutat de Vila-real i també dels nostres voltants amb aquestes imatges cridaneres dels carrers ple d'aigua, no? Ens contava abans Víctor, abans d'entrar, que abans de vindre ací a la ràdio ell va ser precavut, no? Però sí que com estava la plaça en aquest moment? Estava plena d'aigua, perquè jo he vist unes imatges del pàrquing d'ací de l'Ajuntament que pareixia una cascada l'escala.
Sí, no, a partir de les 7:30, 8:15, pràcticament era impossible arribar ací sense banyar-se. O sea, em ficaves el peu i hi havia aigua.
El centre de la ciutat de Borriana també hi ha que dir que es va convertir també en un riu d'aigua. Afortunadament la costa per el moment està bé, hem cridat a Almassora, ens han dit que no ha passat el mateix que en altres temporals i que la platja està bastant bé, i hem cridat al Consorci de Bombers per xerrar en ells, Susana, i que mos conten ells totes les incidències que hi han hagut i on ha fet més malament l'aigua. Si te pareix bé, podria ser la primera entrevista que poguerem cridar-los i que ens contaren les incidències que han fet, o sigui, que han patit els nostres ciutadans.
Sí, sobretot perquè, doneu-vos compte, si una nit d'estes anarem en qualsevol, en els bombers, me refereixo en este cos, i tots els cossos estan en marxa, però este cos, en este cas, el de bombers està actuant, la quantitat d'actuacions que fan en una nit, en unes hores, eh?
Sí, correcte. I ha que dir, també, te recordes que ahir vam acomiadar el programa parlant de la gent incauta que hi ha, que passa, els passa a nivell quan hi ha aigua? Bé, pues ahir, en un mitjà de comunicació, vaig veure com la gent, per fer un vídeo per a Instagram, que fica la seva vida en risc, o sigui, gent fent volteretes i saltant a baixos que estaven plens d'aigua com si foren piscines olímpiques, gent passejant per el, per la, o sigui, per lo que són els barrancs ple d'aigua com si estigueren passejant en barca. No és moment de fer bromes perquè fiquem en risc la vida d'altres persones.
Això és una imprudència i la gent caldria
fer-ho mirar. És el món dels likes, per desgràcia.
Correcte.
Però també la responsabilitat la tenim nosaltres. Quan veiem aquestes coses no hem de posar like. No hem de posar... A veure, això de que es comencem a dir les coses com el que no són, un like és un posar que m'agrada o que m'interessa en Instagram, en Facebook o en Twitter.
Sí, no posem... El problema és que hi ha plataformes en les que la gent arriba a guanyar diners depenent dels m'agrada que tingues.
Pues per això mateixa, quan veiem algo que és imprudent o que incita a tindre que posar altres persones en risc per a poder rescatar-los, no tindrem que obviar-lo.
A més, com estava ahir la situació, perquè on més malament ha fet l'aigua que ha caigut ha sigut al litoral sud de València, els barrancs estaven plens d'aigua, un autobús de xiquets que venia del col·legi en el Vedat de Torrent es va quedar a meitat carretera, van tindre que fer moltes actuacions, els barrancs estaven plens d'aigua i s'emportaven els cotxes, i per exemple avui a la Ribera els xiquets no han pogut ni anar al col·legi perquè inclús en el Xemesí el col·legi s'ha inundat d'aigua i no han pogut anar a classe els alumnes. O sigui que la situació està com està, com per a que damunt la gent siga imprudent i faça aquestes gràcies que no fan gràcia.
Si te pareix, Maria, passem a escoltar aquesta entrevista que han fet als bombers de la província de Castelló.
Estás a la 92.2 FM.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Here come the hot sniper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still have it like that. No, no, we don't die, yes, we multiply.
I bé, avui és notícia la pluja que va caure ahir durant tota la vespre i que ens ha deixat imatges molt cridaneres i molt a voltes alarmant, no? Que ens passem els típics vídeos per WhatsApp, però els que hi ha darrere realment són els bombers, que són els que ens poden contar quines són les incidències reals que han pogut passar al voltant de tota la província de Castelló. Per això avui tenim el seu responsable d'informació, Manolo Nicolás. Bon dia, Manolo.
Hola, bon dia.
Bé, Manolo, imagine que ahir vau tindre que atendre moltes incidències, no?, així a la província de Castelló per culpa de la pluja que va caure en un moment, no?, ahir per la vesprada.
Efectivament, no ha estat tampoc un dels temporals més greus ni més grossos que hem patit. Estem acostumats a esta província a tindre situacions com la d'ahir i molt pitjors, però sí que és cert que ahir, des de que el sistema de precipitació va entrar per el sud de la província, provenint de la província de València, on sí que va precipitar molt més, va entrar per el sud de la nostra província i va agranar tota aquesta província fins a cap a terres catalanes al voltant de la una de la matinada. Al voltant de les set de la vesprada és quan vam començar a tindre serveis relacionats en este temporal de pluges i se van centrar sobretot en la comarca de la Plana Baixa. Principalment vam tindre actuacions en la zona de la Vall d'Uxó, Nules, Borriana, Vilareal, Albanora. Vam rebre en total 52 avisos relacionats en un espai de temps prou curt, en aproximadament 2 hores vam rebre aquests 52 avisos, que finalment es van materialitzar en 21 servicis, on els bombers del Consorci, els bombers de la Diputació, van tindre que intervindre per solucionar-los. D'aquests 21 servicis van ser 6 relacionats en rescats de persones. Afortunadament, totes estaven bé. Eren normalment persones que s'havien quedat atrapades els seus vehicles per acumulació d'aigua en la via. I després vam tindre 15 servicis d'aixicament d'aigua. Algun d'ells, quan van arribar els bombers, ja havia baixat el nivell de l'aigua dels carrers i pràcticament no es va tindre que aixicar, però van haver altres que sí que es va tindre que actuar. I ja te dia al final, aproximadament al voltant de la una i mitja del matí, de la matinada, va quedar d'alguna forma restablida un poc la normalitat després de que la línia de precipitació, com te dia al principi, abandonar la província de Castelló sense ocasionar més problemes. Sí que va ploure molt en tot l'interior, tant en la zona centre, tota la zona de la Vall d'Alba, en la zona nord, va ploure molt per la zona de Sant Jordi, Cervera del Maestre, tota aquesta zona va ploure molt, però serveis relacionats en el temporal, serveis d'intervenció dels bomberos, com te dia, es van centrar exclusivament en la comarca de la Plana Baixa.
No sé si el tema en la costa, el temporal, s'ha afectat molt a les costes, per exemple, de Borriana, Almassora, que solen patir molt aquests temporals, així també Orpesa, i ens han comunitat també que Benicarlo també ha patit fortament el temporal marítim. No sé si ahir també haveu tingut que intervindre, no?
No, en principi no, cap ajuntament ha sol·licitat cap servici de moment relacionat en tema relacionat amb el temporal de costa, diguem, a diferència, per exemple, del famós i últim greu i gran temporal que van patir, el Glòria, on sí que la unitat de maquinària del Consorci de Bombers va estar treballant durant prou de temps a petició de diversos ajuntaments de, de les zones litorals per tratar de restablir un poc la normalitat després d'aquesta situació d'emergència. Però en aquest cas, com te deia, no, en principi no hem rebut cap sol·licitud encara de cap ajuntament. És cert que hi ha hagut temporal marítim, però el volum o l'altura, diguem, de les zones esperades no tenia res a veure en les de l'altre temporal.
Per tant, principalment han sigut les incidències a la comarca de la Plana Baixa, no? Incidències per aixecament d'aigua, no? Perquè els va caure tanta aigua en un moment que imagine que els clavegueram no donaven abast, no? Per tragar tota aquesta aigua i que probablement va entrar en cases, no? En almacens i en domicilis i en instal·lacions privades, no?
Sí, efectivament, el fet de que ploguera molt en poc de temps va ser el que va provocar aquest tipus d'incidències. Afortunadament, la gran quantitat de precipitació que es va produir en un curt espai de temps va ser limitat, no va estar continuant plovent, però entonces la situació sí que s'hagués complicat i molt més. Però va ploure molt en poc de temps, però va deixar de ploure, en la qual a continuació, pues, el clavegueram com a tal va poder anar, diguem, drenant tota aquesta acumulació d'aigua sense major problema perquè ja havia parat aquesta precipitació.
Imagine que també s'hauran tallat al tràfic carreteres, no? Per aquest flux de l'aigua. No sé si tenen vostès informacions de quines són els llocs, diguem, més delicats per a que la gent estiga prevenguda i que no passe per aquests llocs on vesca massa aigua a passar, no?
No, nosaltres d'això no tenim cap competència en el tema de carreteres i no te sabria dir, no, és que no sé.
Val, perfecte, sinó que remitisquen cadascú, diguem, als ajuntaments, no, abans d'agafar el cotxe per mirar per on poden i no poden passar, que és per on solen informar les administracions públiques, no, i sinó per tràfic, per poder previndre i evitar totes aquestes incidències, no?
Efectivament, si són vies públiques dins del casc urbà, diguem, tindran que mirar a nivell d'ajuntament si és interurbà a través de la Direcció General de Trànsit. En la seva pàgina web normalment se va actualitzant de forma automàtica totes les incidències que hi ha de tràfic.
Bé, Manolo Nicolás, responsable d'informació del Consorci de Bombers de Castelló, moltes gràcies per haver-nos informat de com ha estat la pluja sí, a la nostra província de Castelló.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Encara no coneixes els programes d'emprenedoria i habilitació professional de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Castelló? Si vols seguir formant-te, emprendre o consolidar la teua empresa, posa't en contacte amb els nostres CEDES o consulta la nostra web peeconomica.dipcas.es/va/ Diputació de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Mora, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Hoy puede ser un...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
I ara tenim amb nosaltres a Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional d'Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Bon dia.
Bueno, quasi obrint el micro, estàvem parlant i comentant, clar, ha sigut una notícia que volem que comentar-la amb vostè, i és que el govern ha creat un comitè que vigilarà els mitjans de desinformació. Esta cartera està dirigida per Carmen Calvo i en el seu escrit senyala que els ciutadans tenen el dret de tindre un accés a una informació que siga una informació veraç i diversa. I per lo vist en el govern se, lo que se vol protegir és que s'amenace i sa informació i controlar que la difusió deliberà a gran escala i sistemàtica d'informació falsa o tendenciosa pugui influir en la societat. Què li pareix a vostè aquesta creació que volen fer d'este comitè?
Jo crec que el govern fa bé de preocupar-se per el dret a la informació que té la ciutadania. És un dret bàsic per a la democràcia i realment no pot haver democràcia si no n'hi ha d'informació realment digna que responga a la realitat. Jo no estic parlant d'informacions parcials, parlo d'evitar, com tu acabes d'explicar, la manipulació pura i dura en mentides, perquè pensem que ara estem en un moment històric, anem a dir, perquè passa, això va començar als Estats Units, ja tot el món recordarà, en la campanya de Trump, etc. Després va triomfar molt, anem a dir, en Brasil, en l'elecció de Bolsonaro, etc. I estem veient que s'està utilitzant, bueno, li dient, recordareu, ara ja no se parla tant, la postverdad, es dia, i que d'alguna manera no és una altra cosa que dir que s'està utilitzant la mentida com a arma política.
Sí, en aquest cas, el que...
En aquest país també estem veient que la ultradreta, tot això que diem de los bulos, etc., que s'ha multiplicat en tot el tema del confinament, etc., se fan circular mentides com si foren veritat. I clar, això és un delicte.
El que ocorre en aquest cas és que els mitjans de comunicació els senquen la seva pluralitat.
Sí, clar.
Amenaçada.
Clar. No, jo entenc com diríem, una miqueta la prevenció davant d'una notícia d'aquest estil. Anem a veure com se concreta, evidentment aquest comitè té que ser en criteris des de logo de pluralitat i de pluralitat ideològica i de professionalitat, però no és ninguna tonteria el velar perquè la ciutadania tingui accés a una informació veraz. I això és compatible, té que ser absolutament compatible amb la llibertat d'expressió, però en aquest país ens estem trobant que, per exemple, jo ho dic, vaig a posar un exemple molt clar, Eduardo Inda. Este senyor ha sigut en diverses ocasions ja encausat per difamar, per mentir, ha inventat, ha manipulat i inventar documents que de pronte trau en una tertúlia com alguna cosa de, bueno, d'un conter, Pablo Iglesias, no sé què, paraíso fiscal, o el que siga. Tot això després se demostra que és fals, però ell pot eixir, pot continuar eixint en els mitjans, pues, en informacions d'estes de mentida, que són mentida, que fins i tot la justícia diu que són mentida, etc. De manera que una cosa és, jo vull dir, jo crec que els mitjans de comunicació fan bé per velar per la seva llibertat d'expressió i la pluralitat és un bé de la democràcia i evidentment hi ha que velar perquè siga una realitat, però entre això i utilitzar la mentida i documents falsos, etc., per a desinformar i manipular l'opinió pública, això és molt diferent. Una democràcia que se presi de tal requereix realment llibertat d'expressió, però també requereix la protecció del dret a la informació per part de la ciutadania, que això se veu violentat quan resulta que s'utilitza la mentida de manera sistemàtica com a arma política, que és el que estem veient ara.
En este cas, en el Boletí Oficial de l'Estat d'este 5 de novembre s'ha publicat una ordre del Ministeri de Presidència, Relacions en les Corts i Memòria Democràtica, en el que s'aboga per actuar contra la desinformació. Volen evitar els fake news. En este cas...
Sí, és que són termes que s'han incorporat al nostre llenguatge.
Al nostre llenguatge, quan en realitat un mitjà de comunicació dona una notícia, s'informa i té que tindre el mateix temps i el mateix espai tant per a una banda com per a una altra. Sempre que no se incurrisca en no tindre el mateix espai per a una banda o per a l'altra és quan sí que és desinformació.
No, i fins i tot pot estar escorat, és normal, té una línia ideològica, vull dir jo que a veure, el govern ahí no pot posar-se en el sentit de dir, home, pues tu estàs molt escorat a la dreta o a l'esquerra en el teu espai ideològic, tens la teua línia, això no és censurable, el que és censurable és la mentida, perquè bueno, fins i tot tots sabem que les notícies moltes vegades, els mitjans de comunicació pues, minimitzen o ignoren algunes notícies, a altres li donen més rebombori, anem a dir, o més ressò, segons l'interès propi, a lo millor del propi mitjà. Tot això, no sé molt on és, anem a dir, però bueno, no pot estar ahí, el govern no pot controlar aquestes coses, i dins de tot, pues, bueno, forma part de la llibertat d'expressió, que un incidisca més en uns aspectes o en altres. El que no es pot admetre és la mentida pura i dura i el manipular de manera absolutament descarada i sabent que estàs mentint i utilitzant dades falses, perquè és que tu estàs enganyant a la ciutadania, estàs fent un mal a la democràcia i estàs desinformant. En aquest sentit, ahí sí que se pot controlar molt bé qui està utilitzant dades falses, qui està fent córrer, perquè hi ha comptes oficials, de vegades llegim, no?, que Twitter o Facebook a tancar un compte oficial d'algú d'ultradreta, tal, hem llegit últimament, pues perquè se fem, era una fabricació, una compte que fabricava bulos, per exemple, no?, mentides que fan circular, i claro, una vegada que això està en les xarxes, en els whatsapps de tot el món, qui te diu que això és mentida? Ningú.
En este cas,
has comprat.
Hi haurà un encarregat, una gestió, una d'encarregats de velar per la seguretat dels ciutadans. Este consell serà el comitè de situació, la secretària de l'Estat de Comunicació i la comissió permanent. Serà un compendi de consells de seguretat nacional que estaran pendents d'anar contra la desinformació. Les autoritats públiques competents i en el sector privat i en la societat. És a dir, se velarà un poc perquè el que arribe als ciutadans estiga mitjanament controlat. A mi em sembla, en aquest cas, com ho han explicat, com ho han traslladat, no em sembla malament, però vull veure si realment al moment de que això se posa en pràctica, se posa en marxa, siga tal qual ens ho han explicat. Jo sempre considero que el periodista té que traslladar el que ha passat en la roda de premsa, el que ha passat al carrer, el que ha passat en qualsevol moment. I són els comentaristes que sí que són lliures d'escorar-se cap a la dreta o cap a l'esquerra. Però el periodista no pot. El periodista té que dir el que ha vist, el que
li, està passant,
el que ha sentit, i té que traslladar als ciutadans el que hi ha. Per això, lo de les línies editorials que va a l'esquerra i que va a la dreta en un mitjà de comunicació que té una llicència que li ha donat el govern està obligat a donar la informació que sent o que veu. Són els comentaristes els que sí manifesten les seues tendències.
Entonces, sí, això seria realment, en clar, una societat realment, anem a dir, lliure, equilibrada i on se respecte la democràcia, realment hi hauria aquest equilibri que estàs dient. Sí que ens estem trobant, per desgràcia, pues, no sé, moltes vegades mitjans que estan en, bueno, a veure, els mitjans estan en mans de la majoria dels casos de, bueno, pues de forces econòmiques, de corporacions, de bancs, etc. I tenen una línia i ens trobem que moltes vegades realment un tractament molt escandalós a certes notícies que volen visibilitzar certes coses, generar un estat d'opinió, per exemple, pues no sé, la manipulació que s'ha fet en el tema de, hem passat tot l'estiu que en les televisions estava parlant de l'ocupació d'habitatges. Això és una manipulació molt gran quan resulta que no s'està parlant, per exemple, des de desnonaments, des de saucis que entén la gent, val? I quan és el problema realment greu que afecta més gent en este país i fins i tot tenim amonestacions des d'Europa perquè aquí a Espanya no se complís el dret a l'habitatge, que això realment hauria d'estar permès, i d'això no se parla en els mitjans, però sí que no paren, s'han passat tot l'estiu en 1000 programes parlant de tot el tema de l'ocupació d'habitatges, que generen una sensació de por que això està realment donant-li una dimensió desmesurada a una qüestió que passa de manera puntual i per la que sí que n'hi ha artefactes, anem a dir, legals per atendre tot això, i policials i protocols, etc. I però han generat un estat d'opinió pues, que afavoreix aquí pues, a determinades, no sé, als fons buitre, per exemple, de la, que especulen en l'habitatge, o pot afavorir a les cases de seguretat privada, o no sé, no? Però vull dir jo que aquestes coses, per desgràcia, pues, estan passant. Però clar, així sobretot jo voldria incidir en que esta qüestió de la que estem parlant ara parla de la difusió deliberada d'informació falsa, que això va molt més enllà. Estem parlant més enllà de lo que estem dient, de donar una dimensió, d'agrandar la dimensió de certes coses i tal, escorant cap a uns interessos, que això passa perquè els mitjans en molts casos estan en mans d'interessos econòmics, i això ja és roïm per a la democràcia, però encara ho és més quan s'estan realment utilitzant xarxes o mitjans de comunicació per a difondre comunicació falsa, documents falsificats, coses que se pot demostrar claríssimament, objectivament, que és fals. Això realment degrada la democràcia.
Este decret està precisament per això, per actuar contra la desinformació. Unides Podem ha tingut un paper important en el que ha sigut els pressupostos generals de l'Estat. esta foto que veiem quan veiem el president Pedro Sánchez i el vicepresident Pablo Iglesias en esta foto presentant el que són els pressupostos, el que se pot donar, se pot veure entre línies és la importància que tenia o que se li volia donar per part d'Unides Podem de la transcendència que ha tingut de que Unides Podem forme part del govern, Marisa.
Sí, sí. Nosaltres, bueno, Unides Podem estem satisfets i satisfetes de com ha anat aquesta qüestió dels pressupostos. Arrepleguen moltes de les qüestions que nosaltres pensem que són essencials per a aquest país. Jo he de dir que hi ha moltes qüestions que nosaltres hem vingut plantejant de sempre, per exemple el tema del suport als enfortir els serveis públics, la sanitat pública, n'hi ha moltes qüestions, el tema de les polítiques de cuidados que diem, de conciliació, etc. N'hi ha moltes coses que nosaltres venim dient-los des de fa molt de temps i són qüestions que, bueno, la pandèmia ha posat en l'agenda política i ha posat damunt de la taula com unes qüestions que són ja realment urgents.
Què haver així?
Perdona, que t'acabi de dir un momentet. I la qüestió és que són coses que ja en l'acord de govern, vull recordar també a la gent, l'acord de govern de coalició, es contemplaven.
Clar, això volia preguntar-li. Què no haver estat en aquest acord si Unides Podem no haver estat dins d'aquest acord?
Bueno, jo no vaig a parlar en aquests termes perquè realment, finalment, és una proposta de la coalició de govern. A mi no me pareix honest ara dir, pues mira, això no apareixeria. Jo l'únic que puc dir és que, efectivament, des d'Unides Podem, perquè això ho sap tot el món, perquè estava en el nostre programa electoral, i vam forçar molt que això apareguera, per exemple, en l'acord de govern, pues estava tota la qüestió d'enfortir els serveis públics, perquè no és una mania nostra, és que resulta que venim de 10 anys de polítiques d'austeritat, malentès, austeritat, anem a dir-ho, aquestes polítiques que realment han sigut molt destructives per a tota la xarxa pública de protecció, i han hagut retallades en tot tipus de serveis, de sanitat pública, d'educació, han hagut privatitzacions per a fer negoci, donar negoci als amics, en molts casos, a grans corporacions sanitàries, empitjorant els serveis públics, els serveis que són els que atenen a totes i tots. Han hagut retallades en serveis socials molt greus, en un moment, en aquests 10 anys passats, de crisi molt seriosa, molta gent en situació de molta dificultat, s'han retallat molt seriosament els serveis socials. Han hagut retallades a la dependència.
Però quan Pablo Iglesias li demana al president del govern, a Pedro Sánchez, ixa foto és perquè per arribar a ixa apretó de mans en el pressupost li va tocar bregar molt. És dir, ixa foto no és una foto causal.
No.
És una foto causal.
És una foto que reflexa la realitat que tenim ara, que és un govern de coalició, on hi ha dues forces polítiques, en diferent força, evidentment, en funció dels vots que representem, però són dues forces polítiques que s'han de posar d'acord necessàriament per a portar la política
vostè,
endavant.
Per exemple, ahir va tindre un fum de reunions, un ve de dos mes, és dir, què està posant en marxa que hi hagi dins d'aquests acords?
Sí, en estos... A veure, en aquests pressupostos, jo abans de parlar dels serveis públics, que han sigut molt atacats i molt erosionats en aquests anys, i pensaven que estava en l'acord de govern, que era una prioritat enfortir. Ara la pandèmia encara ho ha posat en més evidència. De manera que això és una línia molt important. Després està tot el tema de la fiscalitat justa. En aquests pressupostos no s'avança tant com se planteja en l'acord de govern. És a dir, que tenim ja pactat, com a forces polítiques, tenim ja per a la legislatura un avanç més gran, però ja se dona un pas, en el sentit que jo sempre insistís quan parlem de que pague més qui més té. No estem parlant de pujar, com vol dir la dreta, una pujada generalitzada d'impostos. No, això ho va fer el Partit Popular quan anava...
Diem qui paga més el que més té, en aquest cas el que des d'Unides Podem vol que paguen són no el qui més té si jo en tinc 5 i tu en tens 10. Ojo, és que n'hi ha que en tenen 100. És perquè, per puntualitzar ixa qüestió, a qui li demana Unides Podem que pague més? És que Unides Podem va directament a unes empreses determinades.
Claro. Nosaltres estem parlant de, per exemple, les OCIMIS, de mecanismes de posar coto a mecanismes d'elusió fiscal. Es diu elusió en el sentit que no és evasió fiscal, però resulta que n'hi ha un fum de mecanismes que són legals, però no està molt clar que siguin legítims, perquè permetixen que grans fortunes tinguin fórmules per eludir la seva responsabilitat.
És que canvia el discurs. No és el que paga el que més té, sinó anem a veure aquestes grans fortunes. Clar. Que, cuidao, recordem que als Estats Units se va posar a disposició del govern quan van vindre la pandèmia aquestes grans fortunes dient nosaltres estem disposats a recolzar a aquesta gent que ho està passant mal. És dir, a lo millor si es ho plantegem d'aquesta manera estarien disposats aquestes grans fortunes a contribuir en aquestes quantitats per a pal·liar la pandèmia, Marisa?
Home, aquí la qüestió és que no ha de ser una qüestió de voluntarietat. Esto, efectivament, diríem així, que la gent raonable, quan parlem, sí que podem entendre, bueno, això ho diu la Constitució. La Constitució parla d'una fiscalitat justa i parla d'una proporcionalitat. És a dir, que pague més qui més té. Per desgràcia, en aquest país el que està passant és que està pagant més la gent treballadora, està pagant més les pimes, les xicotetes, no diguem, els autònoms, les xicotetes empreses, però resulta que les grans corporacions, les grans empreses i les grans fortunes se n'hissen de rosetes perquè tenen 40.000 fórmules, però és que, a més, quan hi ha evasió fiscal, després han hagut amnisties fiscals en les quals se les ha perdonat. Este situació.
En este cas,
molta permissivitat.
En este cas,
sempre...
Unides sí, Podem sí. Vol frenar això i intenta que aquestes grans fortunes acaben pagant el que toca per a pal·liar els efectes
del
Covid.
Nosaltres pensem que pagaran menys del que pertoca, però almenys pagaran una miqueta. Però jo vull que aclarir, perquè la gent ho tinga clar, per a distingir el que és la gent treballadora front al discurs que està parlant el PP. El PP, jo recorde que quan va pujar al govern, el primer que va fer és pujar l'IVA. L'IVA és l'impost menys progressiu i més injust, perquè ho paga igualment la gent que guanya molt que poc. L'impost sobre una barra de pa o sobre el que siga. Val? I nosaltres parlem de l'impost de societats per a les grans grups empresarial i limitar les exempcions fiscals, per dividendos i plusvalies, etc. En fi, mecanismes que tenen per al·ludir. I parlem, per exemple, jo dic, diem en l'acord, augmentar un punt l'impost de patrimoni per a aquells patrimonis de més de 10 milions d'euros. Parlem de pujar 3 punts a l'IRPF, 3 punts, per a rendes de capital superiors a 200.000 euros. O parlem de pujar 2 punts de l'IRPF per a rendes de treball de més de 300.000 euros. Tributació mínima del 15% per a les socimis. Això és el que paguem la gent treballadora i resulta que les socimis estaven pagant una misèria. Val? Són fórmules per a les quals... I, bueno, i també parlem de la reducció de les desgravacions de plans de pensions privats, perquè l'administració pública en els seus recursos no té que estar potenciant. Té que estar potenciant unes pensions dignes, públiques per a tot el món. De manera que estem parlant de mesures molt raonables i per les dades que jo acabo de dir, estem parlant no de les persones treballadores o la classe mitjana, estem parlant de gent molt rica que té que pagar impostos. Per cert, com paguen en la resta dels països. Nosaltres, quan parlem d'una reforma fiscal més valenta, parlem d'arrimar-nos a la mitjana europea, que està 7 punts per damunt de nosaltres en recaptació. I això és per la qüestió de l'evasió i la fiscal.
Que malos sou, Marisa.
Sí, sí, sí.
Que malos...
La llàstima, Susana, és que ho enllaç en el que estàvem parlant abans. Així se permetís el PP el dir... per exemple, està criticar que així se farà una pujada d'impostos generalitzada i els mitjans repetissin aquesta afirmació i qualsevol tertulià i en qualsevol puesto parlaran de que estem parlant d'una pujada de pressupostos generalitzada i el que jo acabo de llegir aquí és el que posa en l'acord. De manera que estem parlant d'aquesta pujada molt concreta i que afecta un percentatge molt xicotet de la població, però que tenen molt. I això la gent ho ha d'entendre, perquè si no contribuïssin els que són rics i els que tenen molt, mai podrem sostindre un estat de benestar com el que necessitem.
Més millores que ens proporciona Unides Podem, que estem treballant en, que està treballant en aquest moment, Marisa.
Sí, bueno, pues nosaltres vam insistir molt en aquestes qüestions que estem parlant i s'arreplega, estem contents perquè ho arreplega l'acord de pressupostos, pues la qüestió d'enfortiment de serveis públics, el tema de la dependència, el tema de les ajudes a la dependència, el sistema de dependència en la llei que va traure de Zapatero va entrar en vigor el 2008, realment va ser una llei que era molt avançada, com diríem, avançada no, perquè nosaltres sempre anem a la cua de la resta d'Europa en l'estat del benestar, però per a Espanya era un pas de gegant en el sentit de regularitzar, de donar entitat al tema de l'atenció a la dependència i a l'autonomia personal, i suporta l'autonomia personal de les persones dependents, discapacitats, persones majors. Va ser un pas endavant, però Rajoy va dir, quan va entrar al poder, que això era insostenible i la va erosionar absolutament. Va baixar les ajudes a la dependència, va llevar la cotització de les cuidadores no professionals, les mares normalment, familiars, dones que estan atenent, va imposar uns copagos absolutament infames, uns copagaments en productes sanitaris, en productes farmacèutics, que feien que, per exemple, a mi m'han dit famílies en el meu treball, me diuen que tenien que triar entre pagar una medicació molt cara pel seu fill en una discapacitat important o comprar aliments. Vull dir, jo va fer una tasca realment com diríem, dramàtica, diria jo, en el sentit de demoler aquesta llei, de demolició d'una llei que realment era un pas molt important en el reconeixement de drets. I en aquest moment el que s'ha fet és una inversió molt gran de més de 6.000 milions per tal d'avançar en aquest sentit. Llavors, nosaltres, en el tema de la dependència, el que se pot ser és molts més recursos, perquè és de veres que l'Estat, així estàvem fent un esforç molt important, autonomies com la nostra, així al País Valencià s'estava fent un esforç molt important, més que en altres autonomies, per compensar un dèficit de l'Estat que realment no estava aportant en aquests 10 anys el que tenia que aportar per a la llei de dependència, el que dia la llei. De manera que era fent un esforç important per avançar en l'aportació de l'Estat i també el que planteja els pressupostos és el remodel, un replantejament del model de cuidados, del model residencial i del model de cuidados de llarga durada, es diu, de manera que hemos arrimat més a un model europeu que és menys residencial, de grans residències, que ara hem vist en la pandèmia, per exemple, que tenim un model residencial absolutament boig i desregulat, està en mans de les autonomies, però això anem a impulsar una regulació estatal d'uns mínims, acordat en les autonomies, com no pot ser d'altra manera, perquè tinguem un model de cures més paregut al que passa en Europa. Així hem vist ara com s'ha mort gent, hem vist horroritzats durant la pandèmia que n'hi ha moltes residències, per exemple, de majors en mans de fondos buitre que estan radicats en paradisos fiscals, que estan fent molts milions en diners públics que van a les seues butxaques i que tenien ahí a gent precària treballant, treballadors i treballadores en condicions precàries i terribles, i a la gent major d'unes maneres absolutament indignes. I això ha suposat molt de patiment i ha suposat vides. I lo que la pandèmia, la lliçó de la pandèmia, una de les lliçons més importants és
destapar tot això, perquè vostès entren
ara a pensar i repensar com a societat, i en aquest cas de manera participada en la societat civil, les entitats que treballen en el sector, també les comunitats autònomes i locals, tot aquest tema del sistema de cuidados per a fer una remodelació, i s'invertissin molts recursos en aquest sentit, perquè n'haurà que remodelar fins i tot pues, estructures com són les residències, però sobretot crear recursos que tenen que veure l'atenció a l'autonomia personal, l'assistència personal, una teleassistència més avançada, serveis d'ajuda a domicili per a que al màxim les persones discapacitades o persones majors puguen estar al màxim en sa casa en tots els suports que necessite de l'Estat, com passa en altres països, i que bueno, quan tinga que estar en una residència siga una cosa més semblant a un hogar, anem a dir, i no siguen unes macroresidències i menys en mans de fondos buitre que van a fer negoci en la vida dels nostres majors. Este és un aspecte molt important. I ahí tenim el tema de la fiscalitat que he anomenat. I nosaltres parlem també i s'enclou als pressupostos la qüestió de generar ocupació, és una urgència per a aquest país, però també tenint en compte el necessari canvi productiu. Aquest país tenim un problema molt greu quan resulta que una part important de la nostra economia depèn del turisme. Evidentment, el turisme n'hi ha que invertir ahí i n'hi ha que cuidar-lo perquè efectivament és un actiu molt important com a país. Però clar, tenim un problema ara en una situació com la que tenim, si tenim que tindre un percentatge important de l'economia paralitzada perquè no hi ha turisme per la situació. Això ha posat en evidència pues, una... seria com parlem dels monocultius pues, a nivell econòmic. Nosaltres portem molt de temps dient que aquest necessari canvi de model productiu passa per potenciar també unes altres línies d'economia, no? I unes altres empreses i altres maneres també de fer economia i d'empreses que cuiden també les condicions laborals. Val? I tot això passa per el que nosaltres diem en el nostre programa, el que es diu economia verda i economia morada, parlaven. Tot el tema dels cuidados que estem parlant i que te dia fa un moment, tot això també repercutís en la generació d'ocupació. Això són puestos de treball que per altra banda existissin en altres països i així realment és precari i poc.
Estem parlant d'un motor econòmic perquè a voltes a Unides Podem no se li o se li tira encara el fet de que no contemplen que n'hi hagi o no recolzen els empresaris. Quants empresaris podran fer o viure al voltant de tots aquests serveis que poden prestar sempre que ho facin en les... les mesures que toca i no siguen especulatius.
Jo crec que nosaltres, bueno, això és un tòpic com molts que circulen, malintencionats, com és natural, per dir que nosaltres pues no, no ens ocupem de l'economia o no donem suport al sector empresarial. Això és una barbaritat i només que n'hi ha que mirar la realitat. I és que en aquest moment de crisi tremenda que estem parlant, jo crec que ningú té en dubte que el paper que estan tenint, bueno, el Ministeri de Treball, en este cas la nostra, que és una ministra pues, nostra, Yolanda Díaz, i no només, però per respondre a lo que tu m'estàs preguntant, des d'Unides Podem hem treballat molt, molt, per a que s'impulsen, per una banda, les ajudes als autònoms, que en aquest país mai han rebut ajudes per cessament d'activitat, ajudes als autònoms i els ERTEs. Els ERTEs nostres estan sent realment un referent en Europa, perquè està sostenint l'ocupació, està sostenint el treball i l'activitat d'empreses que si no s'hagueren anat al garet i hagueren hagut de tancar les portes i enviat al paro, a l'atur, als treballadors i treballadores. Els ERTEs han tingut, pensem que d'alguna manera és una socialització, és una nacionalització dels salaris i ha sigut de més de 3 milions i mig de treballadors i treballadores d'aquest país. En aquest moment són 700.000. És a dir, ja han anat a incorporar-se a l'economia. Queda un temps encara de transició fins a que es normalitzi l'economia. Però, bueno, nosaltres, evidentment, clar que velem per l'empleo, per el treball i l'ocupació digna i per un model productiu, com t'estava dient. I te parlava de l'economia morada i l'economia verda. Nosaltres pensem, és una realitat i en tota Europa i els fons europeus van molt vinculats a la transició ecològica, perquè també és una línia, tot el tema de la transició ecològica i l'economia verda, anem a dir, i la sostenibilitat, és una línia també de creació d'ocupació que, a més, ve recolzada per Europa i per els fons europeus. Per exemple, un exemple molt concretet és el tema de la rehabilitació de cases per a que siguin més eficients energèticament. Això, a nivell també de País Valencià, la conselleria de Martínez Dalmau s'està portant ja en marxa i tot això vendrà a reforçar per els fons europeus i per aquests pressupostos generals, que clar que apoyaran la indústria, el treball, l'ocupació, però sempre tenim que anar, des de llavors, sempre espentant cap a ocupació digna i sobretot que sigui una línia de futur, no de més ladrillo, per exemple, que ha sigut el plantejament aquí dels governs anteriors, ha sigut el ladrillo o no sé, un plan E que resulta que era pues, més obres. Bueno, pues n'hi ha que veure quin és el sentit i cap a quin país, quin model de país tenim. Nosaltres sobretot estem contents i satisfets de que són uns pressupostos que tenen un model de país en horitzó. No estem parlant de política cortoplacista, d'esta obrita aquí o esta obrita allà. No estem parlant d'això. Estem parlant d'un model de país, de quina economia, què és el que volem potenciar, quina protecció social, quin tipus d'empreses i, en definitiva, i així, a nivell de País Valencià...
De que Unides Podem seguís el rumbo que portaves d'un principi, d'alguna manera, lo millor, no tan ràpid com voldrien, però si no han perdut el norte, van cap a on tenen que anar.
I tant, no hem perdut el norte, sinó que estem contents perquè estem caminant en aquest sentit. Tenim una legislatura per davant. Estos són els primers pressupostos i són històrics perquè són els primers de la govern de coalició i que contemplen moltes coses molt importants. Jo vull dir també...
L'essència d'un principi no s'ha perdut, se seguís en la mateixa línia que se té que seguir.
Sí, absolutament. Jo crec que aquestes coses que te comenten eren coses per a nosaltres essencials i que havien d'estar als pressupostos. I a nivell de País Valencià vull nomenar una qüestió molt important que és el tema del finançament, perquè hi ha un consens social i polític en el sentit que hi ha una realitat i és l'infrafinançament que han patit tots aquests anys. Jo vull recordar que l'acord de govern ja contemplava tot el tema de canvi del sistema de finançament autonòmic, i això està pendent perquè s'ha de fer de manera consensuada, però avui ja donem un pas endavant molt gran perquè en aquests pressupostos generals ja se contempla un finançament, un augment del finançament espectacular a nivell autonòmic. Donem un salt endavant que passem a tindre quasi ja el 10% del conjunt a nivell de l'Estat, del pressupost, que és el que respon... No arribem, és un 9,6, però pensem que estaven entre un 6 i un 8.
Si tinguera que traure un titular és Unides Podem va, però és playet.
Bueno, jo pense que aquests pressupostos són un pas endavant molt important. Jo diria que és un pas de gegant. tant a nivell general, en el sentit que m'està parlant, com a nivell autonòmic. A nivell autonòmic, i se canvi de finançament, hi ha un augment espectacular de les inversions, d'un pas endavant, ja diria que ens col·loquen, ja som la quarta autonomia, estem a la cua de les autonomies.
Claro, però
ja som la quarta en relació a la població que tenim.
La comunitat autònoma ja porta més d'una legislatura governant, bueno, esta última sí que ha entrat Unides Podem en el govern, però les anteriors estaven recolzats per Unides Podem. Quizá el que passa a nivell nacional és que només en porten una. De legislatura, em referís que, claro, que claro, quizá sí, la comunitat valenciana avança més perquè la, a nivell nacional només porten esta primera legislatura.
Home, clar, estos són, jo recordo a la gent, estos són els primers pressupostos participats per nosaltres i d'un govern de coalició, i el tema del finançament, en este cas, per a nosaltres era una qüestió bàsica, perquè el País Valencià, no per res, sinó perquè a més és que venim d'un infrafinançament que és una qüestió objectiva, no és una qüestió subjectiva ni de partit ni de diputats valencians. De manera que hem pujat un 57% les inversions públiques al País Valencià, un 57%. I passem al 10, quasi el 10% que marcaria el nostre estatut en relació a la població, és un 9,6, quan resulta que està ben financiat entre el 6 i el 8. Tot el món pot veure la diferència. I és molt cridaner, ja vas veure l'altre dia un titular, de la crítica del PP a este finançament, dient que està ben per baix. Dient la quantitat que rebien per ciutadà, parlaven dels 25 euros per ciutadà, per baix del que rebien la resta de la ciutadania, quan resulta que fins ara era un 81 per baix. De manera que ells han d'estar sostingut un sistema d'infrafinançament terrible i ara donem un pes endavant. 57% més d'inversions.
Això vol dir que a lo millor la pregunta hauria de ser, o sea, la meva afirmació del per què necessitem a nivell nacional més legislatures de coalició és amb optes més en la comunitat valenciana perquè ara ja a nivell nacional tenen la coalició, no?
Clar, sí. Nosaltres, sense dubte, estem contents també a nivell de, en fi, de País Valencià, de comunitat, en el sentit que hem donat un pas endavant i n'hi ha un finançament molt gran. La qüestió, ara n'hi ha que canviar el sistema de finançació, de finançament, en l'àmbit que pertoca a nivell autonòmic. Però això era un compromís de govern, de l'acord de govern, i que, evidentment, se farà. I estarem ben vigilants.
Marisa Saavedra, diputada nacional per Unides Podem, moltes gràcies per haver estat així. Hem comentat amb vostè les coses que li toquen i el titular que li ha tocat a vostè avui d'eixa contestació, d'eixa comissió que s'ha creat per a controlar eixes desinformacions al públic.
Que són informacions mentides. Jo crec que parlant en plata, la xepa, que ho entenga tot el món, se poden dir mentides, sabent que són mentides. Sí.
Moltes gràcies, Marisa.
Moltes gràcies a vosaltres, Susana.
La 92.2 FM.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Ahorra en tu recibo de la luz y de paso, hazle un favor al medio ambiente. En Grupo Cooperativo Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. Anímate y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
I ara tornem a Oropesa. Recordem que estem en esta primera edició de ruta gastronòmica de la Carabassa, Oropesa del Mar. I ara anem a parlar en Fernando Bustos. Buenos días, Fernando.
Buenos días, buen día.
Usted es el gerente de la Rocería El Torico, ¿eh?
Correcto, sí, en calle París.
Usted presenta un menú de degustación que hay un primero para compartir y unos segundos a elegir. ¿Qué podemos degustar en la Rocería El Torico?
Pues mirad, tenemos primero tagliatelle con carbonara de calabaza, luego tenemos calabaza asada con ricota y pesto y un poquito balsámico por encima, crema de calabaza con virutas de ibérico. Y de segundo, cuscús de calabaza o paella de calabaza con setas, boletus, costilla ibérica y foie rayadito por encima.
Cuando hablamos del menú degustación, hablamos que los primeros son a compartir, es decir, normalmente pondrán un plato cada dos personas, un plato cada tres. ¿Cómo lo hacen este menú?
Sí, bueno, ahí hubo un pequeño desliz, es un primero para elegir, que no lo corregimos.
Ah, vale, pero, vale. Entonces,
sí, es un pequeño desliz que cuando mandamos el menú se nos pasó ponerlo bien. Pero vamos, ya le informamos al cliente que hubo una pequeña errata y sin ningún problema. Normalmente cuando vienen tres o cuatro personas, pues ponemos los primeros platos y así comparten todos un poquito.
Claro, porque en este caso, como son todos menús enfocados a la calabaza, que es un producto autóctono de la zona, claro, lo ideal es poder comer un poco de cada, ¿eh? Por
correcto,
eso
sí.
Es tan interesante que se pueda compartir. ¿El precio del menú degustación?
18,95 por persona, bebida incluida.
Con bebida, este es con bebida incluida. ¿Y dónde podemos encontrar la Rocería El Torico?
Pues mira, aquí en Oropesa del Mar, en la calle París 13, esquina Oviedo, al lado de la avenida Valencia, muy cerquita del Morro de Gos.
¿Y cuándo podemos degustar este menú?
Pues solo podemos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Horario, pues es el horario de las comidas. Aparte de nuestro menú que hacemos los fines de semana, tenemos el menú de la calabaza.
O sea, viernes, sábado y domingo, entre la 1 y las 4 de la tarde, tendremos el menú degustación.
Correcto.
Uh-huh. Esto estará hasta después del puente de la Constitución.
Correcto, sí. Bueno, vamos viendo según las noticias, pero sí, correcto, hasta después del puente.
Además de este menú en la Rocería El Torico, ¿por qué se caracteriza?
Pues mira, por nuestros arroces, que son muy buenos, y por traer buena carne, tanto de Ávila como carnes de Angus, que nos la traen de Nebraska, buenos chuletones.
Es un buen sitio donde se pueden degustar comidas que, lógicamente, por la lejanía del producto, no podemos degustar. Es decir, que tendremos, si queremos, un producto de allí o un producto que puede estar, no sé, el último que me ha dicho...
Nebraska, Estados Unidos.
O sea, aquí...
Una carne de Angus, que es una vaca autóctona de allí, de Estados Unidos, y traemos nosotros el lomo alto de allí.
Pues mire, es una buena opción, ¿sabe? Aquello de poder degustar algo muy cercano y algo que está a tantísimos kilómetros. Fernando Bustos, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno.
Nada, a ustedes.
Esperemos poder degustar de ese menú que ustedes nos ofrecen.
Aquí le esperamos con una sonrisa y todo desinfectado, con toda medida de seguridad y todo.
Muchas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Els dies 29 d'octubre i 5 i 10 de novembre, les pimes valencianes tenen la cita digital que impulsarà la seua internacionalització. El 5è Congrés Go Global Edició Virtual, organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya. 3 dies, 3 fòrums amb els continguts més inspiradors i d'avantguarda. Intel·ligència de mercats, sostenibilitat i digitalització. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Y ahora vamos a hablar con Moisés Hernández. Él es el delegado sindical de CESIF Castellón 2. Muy buenos días, Moisés.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues mire, hará una semana que hablamos del primer interno del módulo de aislamiento que había dado positivo por coronavirus. ¿Es así?
Efectivamente, Susana. Hace una semana que estuve hablando con usted el tema que habíamos tenido el primer contagio en el módulo de aislamiento, pero los acontecimientos han sucedido rápido, como pasa en el día a día, y hoy tenemos que hablar ya de más contagios y de más problemas.
Porque ustedes, cuando detectan este primer brote, piden que se apliquen restricciones porque ven que el virus está amenazando lo que son en este momento a los internos de la cárcel. Lo piden en ese momento y a día de hoy, en la nota de prensa que nos han enviado, textualmente le leo, ahora tenemos 2 módulos en aislamiento, un curso en el origen de un brote, 8 funcionarios contagiados y más de 30 cuarentenas.
Correcto, efectivamente. Nosotros pedimos unas medidas que vimos que fueron efectivas en la primera ola del contagio. Esta primera ola hay que reseñar que nosotros no tuvimos ningún infectado en lo que es la población reclusa, y bueno, pues consistían en una suspensión de comunicaciones, todo el tema de talleres productivos, también suspender las conducciones a otros centros penitenciarios, limitar las salidas a juicios y hospitales lo máximo imprescindible, usar medios telemáticos en la medida de lo posible para prevenir el virus. Pero bueno, estas medidas a día de hoy y a estas horas todavía no se han adoptado y nos encontramos pues en la situación como indica, pues con 2 módulos aislados, 35 funcionarios también en aislamiento sanitario, 8 funcionarios contagiados, y estamos pues esperando las pruebas de PCR de los internos a ver si el virus pues no se ha propagado o no salen más positivos. Entonces estamos un poco pues en jaque, porque estas situaciones son bastante difíciles de gestionar en un sitio tan cerrado y tan estanco como son los centros penitenciarios.
En este caso son las prisiones de Castellón las que no aplican por parte de la dirección las medidas que ustedes les piden. Sería la dirección de estas prisiones las que no habrían actuado a tiempo.
Efectivamente, nosotros hemos pedido medidas, tenemos escritos datados con fecha del 25 de agosto, estamos hablando ya de hace casi, bueno, pues más de 2 meses, donde ya pedíamos este tipo de medidas porque veíamos que la situación en España, pues que bueno, pues que estamos ante una segunda ola, y que bueno, pues yo siempre digo que, pues, aplico este refrán de la medicina, que que es mejor prevenir que curar, pero ahora estamos en la situación de que tenemos que curar y con unos resultados pues que no sabemos lo que pasará. Y bueno, pues la dirección del centro pues sigue con su pasividad de no tomar medidas. De hecho, ya he contado algunas veces a los oyentes de que el director nos ha presentado a los comités de prevención y seguridad laboral, donde hablamos pues todo este tipo de medidas y que se pueden tomar. Y bueno, pues esa es la importancia que se le está dando al COVID desde la dirección del centro.
Porque ustedes lo que les requerían era suspender todas las comunicaciones íntimas, familiares, de convivencias y locutorios, así como anular traslados, salvo por motivos sanitarios de urgencia y judiciales en casos extraordinarios. No les pedían nada, no les pedían ninguna medida que no se esté adoptando en otros centros o en otros sitios, ¿no?
Efectivamente, aquí un poco la demagogia, por decirlo de alguna manera, porque no se quieren aplicar estas medidas porque dicen que la situación de la Comunidad Valenciana no es tan grave, pero luego nos encontramos un poco con lo que veníamos denunciando. Se realiza un curso ocupacional, se realiza una comida cuando termina el curso con 43 internos y entonces pues se producen estos contactos estrechos. Por un lado, las autoridades sanitarias nos están diciendo que no nos pudimos reunir más de 6 personas. Aquí en el centro se celebra una comida que junta a más de 40 internos. Entonces las medidas es un poco la ley del embudo, según nos interese. Entonces entendemos que, claro, que para prevenir estas situaciones pues hay que aplicar el sentido común, y el sentido común nos dice que lo que resultó en la primera ola pues se puede aplicar en este segundo foco de contagio. Pero bueno,
y en este momento
tenemos... sí,
en este momento dentro de Castellón 1 y Castellón 2, habrá menos personal, hay más personas que necesiten también de personal médico, funcionarios que están en cuarentena. Claro, dentro de estos dos centros debe ser un caótica el funcionamiento diario, debe ser caótico, ¿no?
Claro, porque aquí tenemos, se nos juntan varios problemas, como hemos comentado otras veces. La escasez de personal sanitario pues para afrontar el tema de la pandemia, y luego por un lado pues tenemos 35 compañeros que están aislados y que no pueden ir a trabajar. Entonces pues el trabajo de estos compañeros pues tiene que ser asumido por el resto de la plantilla. Entonces estamos en una situación muy complicada. De ahí hemos incidido siempre de convertir los centros penitenciarios en compartimentos estancos. Es más, la mayoría de la población reclusa lo está entendiendo, son conscientes de la gravedad, porque sus familiares se lo cuentan, ellos ven la televisión, tienen medios y están informados y son conscientes. Entonces son ellos los primeros que nos piden que se apliquen las medidas máximas para prevenir el COVID,
porque también hay que ser conscientes de que los internos son personas, la mayoría, con patologías previas, ¿verdad?
Efectivamente. Como hemos comentado en otras ocasiones, nosotros tenemos un alto porcentaje de personas con patologías mentales que necesitan una atención especial. Siempre le he comentado que los centros penitenciarios se pueden asemejar un poco a las residencias de personas mayores.
Claro.
Personas muy débiles, y si el COVID entra como ha entrado, pues no sabemos lo que puede suceder.
Porque ahora tienen dos módulos en aislamiento.
Sí, ahora mismo tenemos dos módulos en aislamiento.
¿Y estos módulos tienen la atención de personal suficiente para atenderlos?
Bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo a la plantilla, tanto los funcionarios como los sanitarios, pues para que estén atendidos.
Claro,
no podemos dejar de hacer nuestro trabajo, como hemos indicado otras veces.
Claro,
estamos los 365 días del año allí.
Esto es la respuesta que, lógicamente, yo sabía que usted me iba a dar. Es decir, ustedes, viendo las necesidades que tienen, no los pueden dejar de la mano y harán un esfuerzo. Pero no ha habido ningún refuerzo de personal externo para paliar un poco esta situación especial dentro.
Bueno, pues se han intentado contratar médicos, pero bueno, no han venido a los centros penitenciarios. La gente se preguntará que por qué no vienen a los centros penitenciarios, porque claro, si un médico, por ejemplo, por poner un ejemplo, está cobrando 1.000 euros menos en instituciones penitenciarias, pues no va a ir a trabajar. Unos horarios peores, las guardias no están remuneradas como en el exterior, pues la gente no quiere venir a trabajar a los centros penitenciarios, no quiere estar en un ambiente muy hostil, como es el medio, este medio que estamos hablando, y entonces pues las convocatorias muchas veces quedan desiertas. Uh-huh. Es un problema muy, muy grave que tenemos con la sanidad penitenciaria.
Ahora se encuentran en esta situación, no se están tomando medidas, ¿se van a depurar responsabilidades?
Nosotros lo hemos pedido. Nosotros hicimos ya un escrito en septiembre pidiendo el cese del director, porque por los hechos que ya hemos comentado, de la no existencia de los comités, ahora este tema de celebrar comidas, digámoslo así, cuando las restricciones sanitarias nos están aconsejando totalmente lo contrario. Yo entiendo que bueno, que nosotros tenemos un mandato claro, que es la reeducación y la reinserción, y que la vida en los centros penitenciarios se tiene que asemejar lo máximo posible a la sociedad. Pues entonces lo asemejemos a la sociedad, no hagamos este tipo de celebraciones. Esperemos que más adelante pues se puedan hacer, no hay ningún problema, las organizaciones sindicales no ponemos ningún problema en que se hagan este tipo de celebraciones, pero no es el momento. Uh-huh. Tenemos que ser conscientes, tanto la ciudadanía como los funcionarios, los internos y los familiares de estos.
Moisés Hernández, delegado sindical del CESIF de Castellón II, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Susana, a usted.
Estàs a la 92.2 FM.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló. Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vilareal.
¿Tens una empresa o vols emprendre en una zona rural de Castelló? Aquests programes són per a tu. Rural Innova, per autònoms, pimes i xicotets negocis. Emprèn per Déu, per a impulsar una idea de negoci i empreses de menys de 2 anys amb ganes de créixer. Suma't i fem territori. www.ruralinnovacastelló.es. Diputació de Castelló.
I ara tenim amb nosaltres el diputat per Compromís, diputat nacional, Joan Baldoví. Molt bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia. Encantat d'estar novament amb vosaltres.
S'està intentant silenciar per part del Partit Socialista i Unides Podem el que ha aconseguit Compromís per a la Comunitat Valenciana?
Bueno, jo em remetisc al que va publicar l'altre dia un mitjà de comunicació, normalment ben informat d'aquestes coses. Jo crec que en definitiva, no, Compromís el que ha tret d'estos pressupostos és una cosa que venim reclamant des de fa molt de temps i a vegades predicant en el desert perquè érem nosaltres i prou. Quan jo vaig entrar fa 9 anys a este congrés, jo ja demanava el finançament, jo ja demanava les inversions en proporció al nostre pes específic, jo ja demanava el transport de l'àrea metropolitana, jo ja demanava la dependència. En definitiva, són coses que ara mateix estan en els pressupostos que Compromís ha reclamat i que, a més, les firmarem en el document d'investidura. És a dir, Pedro Sánchez va tindre el bo de Compromís perquè ells es van comprometre a fer algunes de les coses, no totes, però algunes de les coses que ara mateix s'han materialitzat en els pressupostos generals de l'Estat i que abans no es materialitzaven. Per tant, jo crec que, en fi, crec que sense Compromís de moltes d'aquestes coses no se n'hauria parlat si no haguem estat nosaltres.
Ahir va tindre vostè la reunió en María Jesús Montero en la qual van parlar d'aquests pressupostos i aquests repartiments d'aquests 13.000 milions d'euros. Ha tret més coses en clar, ens vindrà el que ens toca?
A veure, els criteris de repartiment, la ministra encara no els tenia clar i segurament s'han de debatre en el Consell de Política Fiscal i Financera que serà pròximament. Però el que nosaltres sí que li vam dir és que aquests 13.400 milions que van per al finançament de comunitats autònomes, el que haurien de servir és per a anar llimant les desigualtats que n'hi ha entre comunitats autònomes. I en aquest sentit, nosaltres reclamem que els criteris de repartiment beneficien justament a les comunitats que estan pitjor.
Vostè confia en que finalment no sigui una promesa i sigui una realitat?
Jo confio que no siguem només els de Compromís és que reclamem això i que siguin també els diputats valencians d'Unides Podem i els diputats valencians del Partit Socialista és que reclamen també això, perquè és el que estava reclamant ahir mateix el president Puig o el que reclama el conseller d'Hisenda Soler. Per tant, el que nosaltres reclamem està en la línia de lo que demanen les Corts Valencianes i, per tant, el que haurien de fer els diputats valencians és fer força per a que això, que Compromís estem demanant, que fora una reivindicació de tots els diputats i diputades valencians.
Per cert, parla el president Pedro Sánchez, parla amb vostè la intimitat en valencià?
Això va ser una broma. A veure, jo li ho agraïs, que una cosa és fer una broma. Jo sempre agraïs que els càrrecs públics tinguin una diferència en l'idioma que parlem una part important de valencianes i valencians. Dit això, a mi me pareix excel·lent, però vaig voler fer la broma de dir, bueno, que Pedro Sánchez parla valencià, jo no tinc res que veure en els acords. Això no ho havia exigit, però insistís. Agraïs de veritat que tinguin la diferència de tindre una consideració per la llengua, insistís que parlem una part important de valencianes i valencians.
L'última notícia que ha eixit, jo li dic a vostè què és el que li pareix de la creació d'un comitè que vigilarà els mitjans de comunicació per la desinformació. A vostè què li sembla?
A mi, dit així, un comitè que vigilarà els mitjans de comunicació és una cosa que me sona lletja. Uh-huh. Lletja. Ara, sí que és de veres que alguna cosa s'ha de fer determinades, no sé diguent en totes, però en alguns mitjans de comunicació que deliberadament es fan ressò d'algunes informacions poc contrastades. En aquest sentit, jo seria molt prudent a l'hora de, en fi, d'aquest comitè, veure quina fora la composició, i evidentment seria molt sospitós que només estagueren, o seria poc operatiu que només estagueren, en definitiva, membres de institucions oficials. Jo crec que és important que siga un comitè plural, perquè la bona salut també de la informació fa falta en uns moments convulsos. Però, de moment, a l'espera de veure com es materialitza, en fi, no estan agradant-me algunes de les coses.
I pel que fa de lo que parla tot el món, què li pareix com van les eleccions als Estats Units?
Bueno, al final sabrem més de Georgia o de Pennsylvania, sí, sí, que de la comarca de la Plana. Però bé, jo crec que estan sent apassionants. A veure, al marge de que evidentment és el país més poderós del món i és important, jo crec que hi ha interessos valencians, com és del taulell,
clar,
o com és de la taronja, i això són interessos molt de la vostra terra, que s'han vist perjudicats per algunes de les polítiques que ha fet Trump. En aquest sentit, jo crec que si hi haguera una persona com Biden, probablement per a les relacions comercials i per a les nostres exportacions ens podria anar millor. Només per això ja valdria la pena, però a més, tirar-se de damunt, en fi, a una persona tan barroera, tan, en fi, tan, no sé, tan prepotent i tan poc respectuosa de les institucions democràtiques, jo crec que, en fi, seria una bona mesura higiènica que el senyor Trump es dedicara als seus negocis i no a governar un dels països més importants del món.
Joan Baldoví, diputat per Compromís Nacional, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i hasta l'altra.
Una vez más tenemos en nuestro programa a un joven de los que está secundando la huelga del MIR. Ya lo conocen ustedes, es José María, que en otras ocasiones ha venido a contarnos lo que están reivindicando. Buenos días, José María.
Buenos días.
Bien, pongamos un poco en contextualización a la gente, ¿no? Lleváis haciendo huelga desde mediados de julio o agosto, no me acuerdo ahora exactamente qué mes es, desde julio, ¿no? ¿Cuántos meses llevamos de huelga?
Pues llevamos más de 100 días, llevamos desde el 29 de julio, pues julio, agosto, septiembre, octubre, estamos ya en noviembre y esto pues no tiene pinta de acabar ahora mismo.
Recordemos un poco a los oyentes, ¿qué es lo que reivindicáis desde los MIR? ¿Qué es lo que estáis reivindicando? ¿Por qué esta huelga?
Sí, pues mira, resulta que somos un colectivo que es principalmente formativo. Tenemos un contrato de formación, aunque también tenemos una parte asistencial. Pero la realidad es que nuestra formación se ve en detrimento de las necesidades de los servicios. Tenemos que cubrir entre nosotros nuestros puestos cuando a lo mejor alguien tiene una baja de paternidad, como ha sido el caso de mi hospital, o alguien que pues se pone enfermo. Nosotros no somos un personal que forme parte estructural del hospital, pero sin embargo nos tratan como tal. También nos tratan en ese aspecto como estructural, pero luego en cuanto a sueldo, por ejemplo, no. En cuanto a formación, por ejemplo, tampoco, porque tenemos los mismos días de formación que tiene el personal estatutario. Entonces, reivindicamos eso, tener más formación, mejor retribución, ya que cobramos unos 1.000 euros al mes de sueldo base, y para tener un sueldo digno, que no podemos trabajar otras cosas. Tenemos un sueldo de exclusividad para formarnos. Entonces, para llegar a un sueldo más digno, tenemos que echar muchas guardias, que también muchas son obligatorias, y también queremos reivindicar un límite, porque a veces por necesidades de servicio, como comento, pues hay gente que durante muchos meses tiene que hacer 6 o 7 guardias al mes, que son 24 horas sin descanso.
Lleváis muchos días ya de huelga, más de 100 días. Empezasteis con inactividad, pero pronto, por los, dijéramos, desplantes de la Consellería de Sanidad, tuvisteis que retomar un poco los servicios, ¿no? Ir turnando esas huelgas, y hacíais manifestaciones delante de lo que es Consellería, delante del Scorch. Incluso vimos una imagen muy peculiar, que fue la imagen de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, entró un día por la puerta de detrás, ¿no?, del Scorch Valencianes, para no cruzarse con vosotros a las puertas del Scorch, ¿no? Actualmente, ¿en qué punto se encuentran las negociaciones? Porque sé que habéis seguido esas reuniones con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, pero no sabemos actualmente en qué punto se encuentra.
Sí, pues la verdad es que parecía finalmente algo prometedor después de un montón de tiempo que no nos hacían caso, que nos consideraban una huelga ilegal, luego la aceptaban, estuvieron a punto de verse en los tribunales, y justo antes de entrar, por buena fe, retiramos la vía judicial porque querían negociar. Entonces nos reunimos, pero nos dimos cuenta de que lo que nos ofrecían pues era bastante lamentable para todo el tiempo que llevamos de huelga. Y aún así, pues bueno, parecía como un buen comienzo para empezar a negociar, pero no nos ofrecen prácticamente nada. O sea, bueno, prácticamente nada. Sí nos dan mejoras, pero hemos tenido que ceder en todo y mucho. Y tienen muchas líneas rojas. Sí que nos han ofrecido una mejora de formación, de darnos 2 horas y media más a la semana, pero no nos dan más días de formación, lo tenemos los mismos días que los estatutarios, eso no nos lo han concedido, nos han negado también los descansos después de una guardia de un sábado, pues solo tenemos el descanso del domingo y el lunes toca volver a trabajar. Pues en Madrid, en Castilla y León y en Cataluña, creo, han conseguido descansar. Nosotros después de un sábado han conseguido eso, nosotros aquí no. Y siguen que no. Pues eso fue el día 6 de octubre, tuvieron esa reunión y al final pues eso, hubo negociación. Pero es que después de todo el mes, hace una semana, hubo otra reunión que prometieron que habría algunas mejoras más, de las cuales al final no se han traducido en nada. O sea, el viernes este pasado entregaron un escrito con sus propuestas que no recogen nada de lo que se habló este pasado miércoles y que vuelve a ser prácticamente lo que había a principios de mes, incluso peor, porque también se habían inventado un foro en el que no estábamos nosotros representados para que sin ningún tipo de calendario se fueran aprobando las cosas que se sugirieran. Entonces, al final resulta, de todo esto que al final hemos hablado, resulta que la única oferta es papel mojado, palabras bonitas, que en teoría, pues en función, van a quedar en función de un órgano que se han inventado ellos y que no tiene ninguna validez al final, y que puede ser que pase dentro de 5 años, de 1 año, o no lo sabemos. Y que si al final no lo quieren aprobar ese órgano, pues tampoco va a aprobarse. Entonces hemos llegado a un punto en el que no conseguimos nada vinculante y no aceptan ninguna otra mejora.
Por lo tanto, imagino que el cabreo entre los estudiantes del MIR debe ser monumental, ¿no? Porque si además estáis viendo que esta huelga, que también se proliferó a nivel nacional, sí que ha tenido ciertas mejoras, como has comentado bien, en Castilla y León, en Cataluña, en Madrid, y aquí se ha quedado todo en agua de borrajas, que se podría decir. Imagino que estaréis un poco disgustados. No sé qué os estáis planteando desde el colectivo, si continuar con la huelga hasta lograrlo o simplemente pues descansar y rendiros, ¿no?
Pues no lo sabemos. Aquí estamos de debates a ver cómo continuamos, pero es que desde luego esta situación es que es muy lamentable, porque exactamente como has dicho, vemos como el resto de comunidades sí que hay cosas que les ofrecen y no parece que sea tanto esfuerzo, y que muchas al final es que son lógicas. Es que aquí, por ejemplo, lo que también nos ofrecían era devolvernos, porque eso nos lo quitaron justo antes del confinamiento, en mayo, nos quitaron las dietas que tenemos los residentes en los centros de salud para comer aquí, porque en el hospital te dan la comida, pero en los centros de salud pues no tienes esa opción. Entonces a todos los médicos les daban unas dietas, pues solo a los residentes de familia les han quitado las dietas, y ahora como negociación nos daban, pues nos devolvían eso, pero sin efecto retroactivo, y eso nos lo querían vender como pues como una negociación, una victoria, y no, es que es muy lamentable. Y luego nos iban nos querían subir el sueldo pues 40 euros al mes, que es su café al día, es como pues es que no hay palabras para esto.
Sí.
Las horas de guardia tampoco nos la quieren subir. Los descansos de los sábados, que no nos los quieren dar por actividad y por pasiva. Y en otros sitios sí. Es que no lo entendemos.
Claro, debería ser, dijéramos, unas medidas a nivel general, que tengáis los mismos derechos que a lo mejor en otras partes de la comunidad, porque recordemos que el MIR se hace, pero a lo mejor tú, en vez de haber elegido estar aquí en el médico de familia en La Plana de Castellón, podrías haber elegido perfectamente irte de médico de familia a Córdoba y tendrías unos derechos totalmente diferentes que los de aquí.
Claro, también buscamos eso en la Asociación MIR España. Están promoviendo pues unas medidas generales para todos, porque los sueldos tienen diferencias bastante interesantes, y los descansos, y lo que digo, pues esto del sábado, que yo a lo mejor lo haya hecho el MIR, lo haga en Cataluña y tenga el sábado para descansar el domingo y el lunes, y aquí sin embargo me toque pringar, es que un sábado te implica que si estoy toda la semana y tengo a lo mejor una guardia también entre semana, luego llego el sábado, estoy 24 horas, descanso solo el domingo, y la semana siguiente es que es una cuesta arriba. Eso es que eso hay que vivirlo. Y parece que los señores de consellería no lo entienden, o lo saben pero no quieren hacer nada al respecto. Y nosotros sí lo decimos.
No, y además ahora estaréis en un momento muy delicado, supongo, ¿no?, por esta nueva ola de la pandemia del coronavirus. La primera claro. vez que estuviste aquí nos comentaste las situaciones tan críticas, que tú realmente estás en formación. Un MIR, recordemos, que está aprendiendo todavía la profesión de ser médico, y que tú tuviste que dejar todo de lado, arromangarte y ayudar como un profesional más. Y imagino que ahora estás viendo que a lo mejor te vuelve a tocar lo mismo y perder esas horas de formación, ¿no?
Sí, exactamente. Y claro, si vuelven a quitarnos los rotatorios, pues en algún momento incluso también se plantea el alargarnos la residencia, que es, puede ser normal, porque si no tenemos nuestra formación, pues tampoco me van a dar mi especialidad si no he cumplido los requisitos. Pero me van a utilizar, yo ya veo que me van a volver a utilizar de mano de obra barata, que no voy a volver a no tener estos derechos que realmente me corresponden, por lógica, y porque en otros sitios también los tienen. Que aquí se justifica mucho antes con que es competencia del Estado, pero pues si otras comunidades sí que pueden hacerlo, ¿por qué aquí no pueden hacerlo? Pues eso es que no tienen voluntad, y nosotros con buena fe pensábamos que iban a querer negociar, y retiramos el tema de la vía judicial, porque les estaban, y de hecho ya les han condenado, no sé si ha sido en Alicante, por el tema del confinamiento, que estaba trabajando médicos en Alicante sin protección adecuada, y les han condenado. Y aquí, pues, a saber cómo podría haber pasado, pero estaba una denuncia aceptada por vulneración de derecho a huelga. Y nosotros eso lo quitamos con buena fe justo en el último momento, porque parecía que querían negociar, y ahora resulta que pasa esto. El día 6 de octubre nos dan un inicio de negociación que podría haber sido de hace meses, y un mes más tarde tenemos exactamente lo mismo o peor.
Por lo tanto, desde el sindicato de los MIR hay división, imagino, ¿no?, entre los que quieren seguir, entre los que no quieren seguir adelante. Imagino que a lo mejor algunos de tus compañeros y compañeras también habrán recibido presiones desde dentro, a lo mejor, de hospitales para que no se cunden esa huelga. No sé cómo está la situación entre tus compañeros.
A ver, pues claro, como somos muchos, habrá habido de todo. Pero es que también son muchos días de huelga, y esto tampoco va a ser sostenible al final. Pero es que lo que está haciendo la consellería no tiene nombre. Entonces, por lo pronto vamos a continuar y veremos si al final dejamos de secundarla y dejamos de vamos, aparcamos la huelga, si firmamos lo que nos han dado, aunque sabemos que eso que firmamos no tiene ninguna validez, porque no tiene por qué, es papel mojado, no tiene ningún calendario, no tiene, son promesas que sabemos que, viendo cómo ha ocurrido todo, no tiene por qué cumplirse nada de lo que digan.
Pues, veremos. Pues José María, esperamos seguir hablando contigo, que nos cuentes un poco en las próximas semanas qué es lo que finalmente decidís, si seguís hacia adelante con esta huelga o finalmente firmáis con Conselleria de Sanidad estas propuestas, estas pequeñas propuestas que os han realizado. Continuaremos hablando y seguiremos en contacto para tener informados al resto de nuestros oyentes. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Mesque Bous, empresa de artesanía taurina y ecuestre, pone a su disposición todos nuestros productos y novedades en mesquebous.com. Y todos los pedidos que se realicen la última semana de noviembre, te los servimos con portes gratuitos en menos de 48 horas. Haz tu pedido en mesquebous.com o llamando al 669-70-2251. Celebra de una manera diferente la Feria de Santa Catalina en mesquebous.com.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
My life has got no morning, he's got his strong beliefs. My life has got no power, he's got his strong beliefs. My life has got no fame, he's got his strong beliefs. My life has got no morning, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, free from desire. My own sense is purified, free from desire. My own sense is purified, free from desire. My own sense is purified, free from desire. Na 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 na.
Bueno, la cançó era molt xula, tot el món pendent, vull dir bé, Andrés...
Sí, és que avui teníem ganes de ballar, no? Jo crec que era necessari ballar.
Val, pues ja s'han publicat les noves mesures relacionades en este problema sanitari que estem patint. Estan publicades a la pàgina de la Generalitat Valenciana i entren en vigor a les 12 hores del dissabte 7 de novembre i es prolongaran fins les 23:59 minuts del 9 de desembre. El que vulgui consultar és a la pàgina de la Generalitat, tenen aquestes noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana enfront del coronavirus. I les mesures afecten, lògicament, a tota la Comunitat Valenciana. Per si algú vol consultar-les, que sap que aquesta pàgina la tenen.
Vos quedem en silenci?
Els deixem.
Sí, ara sí, la cançó que toca, que abans era una versió i a mi m'agrada més aquesta que va sonar ara.
Sentim-la una miqueta.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire.
Arribem a les dues. Ara sí, hem sentit la cançoneta que volia sentir Maria i que volia compartir amb tots vostès, que és la versió que li agrada. Maria, dilluns.
Més i millor, com sempre.
Fins dilluns a les 12 amb tots vostès. Passarem les dues horetes restants de les 12 a les 2. Fins dilluns.